Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest dimarts 12 de febrer. Avui comencem parlant de cultura i és que Ivan Carbonell guanya el 21è Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar. Ivan Carbonell, llicenciat en Filologia Catalana i Humanitats per la Universitat de València i professor de valencià de secundària, amb l'obra Els aprenents de Traïdor, ha estat el guanyador del 21è Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar, un premi impulsat des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, dotat amb 3.000 euros i la publicació de l'obra guanyadora a través de Cossetània. I és que, malgrat els moments de dificultat econòmica, el consistori Calero ha volgut renovar la seva aposta per la cultura en aquesta 21a edició del premi. El que també s'ha renovat és l'alt nombre de participants i el nivell de les obres. De les 24 obres admeses, l'obra de Carbonell va ser premiada per unanimitat per tots els membres del jurat el passat 9 de febrer. El jurat ha estat format per Judit Juncosa, representant de l'editorial, Marta Magrinyà, escriptora de Reus que va guanyar el premi en una anterior edició, Olga Gas, filòloga i professora d'institut, Emigdi Subirat, qui ha rebut recentment el mèrit a les lletres ebrenques, i Joan Rebull, artista local, també va estar Manel Alarcón com a secretari. L'acte de lliurament es realitzarà el diumenge 21 d'abril al matí en el marc de la celebració de la Diada de Sant Jordi al Castell de Sant Jordi d'Alfama. En aquest moment també està previst que s'obri la convocatòria del Premi 2013. I continuem amb altres informacions d'àmbit general, però que també ens afecten com a municipi. Ortega confirma que la llei de governs locals ajustarà el nombre de càrrecs a les necessitats reals. La vicepresidenta del govern, Joana Ortega, ha confirmat aquest dilluns que la llei de governs locals que prepara el seu departament ajustarà el nombre de càrrecs a les necessitats reals. Ortega ha inaugurat la 15a assemblea de l'Associació Catalana de Municipis explicitant el compromís del govern de continuar invertint en els municipis a través del POSC, però ha reconegut que es farà de forma més lenta. De cara a noves obres, ha subratllat que només se subvencionaran aquelles que siguin bàsiques, necessàries i d'alt valor afegit. Ortega ha lloat el paper dels ens locals, que ha definit com la pedrera de la democràcia i el nivell d'administració més proper al ciutadà. Continuem parlant d'energia eòlica. El sector eòlic admet que tots els projectes a Catalunya estan congelats. Tots els projectes eòlics a Catalunya estan congelats a causa de les greus dificultats per obtenir finançament bancari i per la política de retallada sistemàtica aplicada pel govern de l'Estat sobre el sector de les energies renovables. A hores d'ara, només hi ha un parc eòlic en construcció al país, a la comarca lleidatana de les Garrigues. Entrarà en funcionament en breu, a partir de llavors s'acumularan mesos o fins i tot anys per notificar la construcció de noves centrals. La patronal del sector a Catalunya, Eòlic-Cat, lamenta la situació i exigeix un cop més a l'Estat l'aprovació d'un decret que permeti rendibilitzar les inversions, encara que sigui durant un període transitori de temps. Una acció decidida del govern de l'Estat permetria mantenir a Espanya l'activitat a les plantes de fabricació d'aerogeneradors, un sector capdavanter al món, i desenvolupar projectes autoritzats i projectats a Catalunya i a la resta de l'Estat. Fins que això no succeeixi, tot està paralitzat i absolutament congelat, asseguren fonts d'Eòlic-Cat. La situació afecta els 10 projectes eòlics a l'Ebre i Camp de Tarragona autoritzats per la Generalitat. Aquests cal afegir les 25 àrees eòliques en procés de tramitació administrativa, 13 de les quals s'ubiquen al Camp i l'Ebre. La situació és extensible als parcs inclosos al mapa eòlic de Catalunya, on 4 de les 7 àrees afectades se situen a la demarcació. Finalment, el Parc Marí Experimental, que es preveu situar davant de la costa de l'Ametlla de Mar, depèn de la decisió de l'Estat de fixar un sistema de primes per a parcs experimentals. I la sanitat avui també és notícia, ja que la plantilla de Sagessa denuncia l'augment de la jornada a 37 hores i mitja. Els comitès d'empresa del grup sanitari Sagessa han convocat per a demà dimecres a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre Una nova tancada de 12 hores al vestíbul del centre per manifestar el rebuig frontal a l'aplicació de la jornada anual per part de l'empresa, que asseguren suposaria una gran pèrdua de llocs de treball a tots els centres del grup. A banda del comitè d'empresa de l'Hospital Morenc, hi seran presents els representants dels treballadors de l'Hospital Sant Joan de Reus, l'Hospital Comarcal d'Amposta, l'Hospital de la Santa Creu de Jesús i Primària Fundació Sagessa Salut. El comitè d'empresa explica que el grup Sagessa els ha comunicat la implantació d'una nova jornada de treball segons la interpretació del decret del Govern Central, explicita que la jornada mínima setmanal en 37 hores i mitja. Aquesta decisió, s'afirma, s'ha pres després d'agafar com a referència la jornada publicada al Butlletí Oficial de l'Estat de 29 de desembre del 2012. El decret, tanmateix, no seria aplicable a sectors com el sanitari, afirmen els treballadors, que defensen la vigència dels actuals convenis on s'estableix una jornada inferior. I continuem parlant de Sagessa, ja que el Consell d'Administració de Sagessa nomena temporalment Joan Maria Benet com a director general. El Consell d'Administració de Sagessa ha acordat declarar des d'ara el procés de selecció obert per nomenar el nou director general del grup. Davant la magnitud i complexitat del dia a dia, el Consell, reunit aquest dilluns a la nit a Tortosa, ha acordat nomenar temporalment com a director general a Joan Maria Benet i Arquer, amb 22 anys d'experiència al grup i actual gerent de l'àrea operativa. Els consellers han acordat ara donar-se temps per analitzar la convocatòria d'un nou procés de selecció per ocupar la plaça de director general de manera definitiva. I des de la capital del Baix Ebre, l'alcalde de Tortosa aposta per mantenir els pactes amb el PP fins al final del mandat. L'alcalde de Tortosa i senador de Convergència i Unió, Ferran Bel, aposta per mantenir els pactes amb el Partit Popular en diverses institucions catalanes fins a esgotar el mandat. Així s'ha expressat durant una entrevista a Catalunya Informació, on ha prioritzat l'estabilitat dels acords de govern subscrits i la necessitat de complir-los durant tot el temps que dura la legislatura. En el cas concret de les Terres de l'Ebre, els convergents governen amb els populars conjuntament als Consells Comarcals del Baix Ebre, el Montsià i la Terra Alta, així com a l'Ajuntament de Gandesa o Ulldecona. En canvi, Bel considera diferent el cas de la Diputació de Barcelona per la seva dimensió de país. I una entitat animalista denuncia que els micos de la granja de Camarles pateixen desatenció i malalties com la sarna. L'entitat Igualtat Animal ha denunciat públicament la situació de clara desatenció veterinària que estarien patint els micos de la granja de Camarles. Segons han assegurat, basant-se en imatges preses al mateix centre, alguns dels animals patirien malalties com la sarna o es trobarien afectats de virus com l'herpes, que no s'estarien tractant. Aquests documents també revelarien, segons asseguren, els trastorns psicològics produïts per l'estrès de la captivitat, amb els conseqüents riscos per a la seva salut. Fonts de l'empresa propietària de les instal·lacions Camerney SL han negat a Radio Ebre Cadena Ser les acusacions de manca d'atenció dels 1.100 animals que es troben a la granja. I per tancar el bloc informatiu, un documental sobre el futur de les Terres de l'Ebre crida a organitzar el territori per superar la crisi. Joan, un exdirectiu de l'empresa multinacional Lear de Roquetes, ara prejubilat per un ERO. Mario, un autònom que fa el manteniment a les seves retroexcavadores parades al magatzem. Vicent, pescador i patró de la Nova Maricín. Raül, arrossaire del Tebre. Joan Múria, empresari immobiliari. Són alguns dels protagonistes de Cègula, lo futur de les Terres de l'Ebre, dirigit per Mario Pons. El documental, que es podrà veure aquest dimarts a Sense Ficció, fa una crida a organitzar el territori. En una entrevista, Pons ha assegurat que les Terres de l'Ebre mai més pot ser la Catalunya enganyada. El documental del director Ampollero es podrà veure aquest vespre per TV3 a les 11:27. I a continuació, és temps pels esports. Pel que fa al futbol federat, avui no tenim molta informació, ja que molts dels equips van haver de descansar aquesta darrera jornada, però sí, va jugar l'Aleví B, que va guanyar 2-1 al Gandesa en un partit que havia estat aplaçat. Amb aquest resultat, la Cala es situa en la segona posició de la classificació amb 45 punts. El proper partit és contra la Unió Esportiva Rapitenca E a la Ràpita. Recordem que la Ràpita actualment es troba en la quarta posició de la classificació amb 39 punts. També jugarà l'Aleví C, que va ser un dels equips que també va jugar en aquesta darrera jornada dins del futbol federat. L'Aleví C també va guanyar 1-2, va quedar el marcador davant de l'Ull de Cona. En aquesta categoria, la Cala es troba en la 11a posició amb 16 punts. El proper partit serà contra l'Unió Esportiva Rapitenca, també, i jugaran a casa. Actualment, la Unió Esportiva Rapitenca C es troba també en la 4a posició amb 31 punts. I pel que fa al futbol escolar, els Benjamí Dorades van descansar, per tant, parlem dels altres 3 equips del futbol escolar. El Benjamí Llobarrets va guanyar 0-2, va quedar el marcador davant de la Unió Esportiva de Vítem. El pre-Benjamí Seitonillos també va guanyar, Unió Esportiva Jesús i Maria 2, la Cala 4. I el pre-Benjamí Llucets en aquest partit també va guanyar 2-5 davant del Catalònia. És moment ara de repassar l'actualitat d'aquest dimarts 12 de febrer en forma de titulars. A la localitat, Ivan Carbonell guanya el 21è Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar, un premi impulsat des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, dotat amb 3.000 euros i la publicació de l'obra guanyadora a través de Cossetània. Ortega confirma que la llei de governs locals ajustarà el nombre de càrrecs a les necessitats reals. El govern seguirà invertint, però de forma més lenta i només subvencionarà noves obres si són d'alt valor afegit. També us informàvem avui sobre energia i concretament sobre energia eòlica, ja que el sector eòlic admet que tots els projectes a Catalunya estan congelats. La situació és extensible als parcs inclosos al mapa eòlic de Catalunya, on 4 de les 7 àrees afectades se situen a la demarcació. Finalment, el Parc Marí Experimental de l'Ametlla de Mar depèn de la decisió de l'Estat de fixar un sistema de primes per a parcs experimentals. La plantilla de Sagessa denuncia l'augment de la jornada a 37 hores i mitja. Asseguren que el decret estatal que dicta a l'alça la jornada laboral mínima setmanal no és aplicable al sector sanitari. També el Consell d'Administració de Sagessa nomena temporalment Joan Maria Benet com a director general. L'alcalde de Tortosa aposta per mantenir els pactes amb el PP fins al final del mandat. Ferran Bel considera diferent el trencament a la Diputació de Barcelona i la continuïtat dels acords als consells del Baix Ebre, Montsià i Terra Alta. Una entitat animalista denuncia que els micos de la granja de Camarles pateixen desatenció i malalties com la sarna. Igualtat Animal sosté que els animals pateixen malalties com la sarna i virus com l'herpes, a més de trastorns psicològics per la seva captivitat. Un documental sobre el futur de les Terres de l'Ebre crida a organitzar el territori per superar la crisi. Mario Pons, director de Cègula, afirma que les Terres de l'Ebre mai més pot ser la Catalunya enganyada. El documental del director Ampollero es podrà veure aquest vespre a les 11:30 per TV3. Pel que fa als esports, avui hem parlat del futbol federat i escolar, tot i que gran part dels equips del futbol federat van descansar en aquesta jornada. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest dimarts 12 de febrer. Al control de so ens ha acompanyat Maria Martí i us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció.